Contrabanda FM, emisora libre y no comercial.
20 años después, seguimos necesitando tu apoyo.
Si quieres colaborar, infórmate en la sección Asóciate y participa en
www.contrabanda.org.
Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, no va trigar gaire quan va arribar a les Illes Trobian en arribar a la conclusió de que hi havia molts dels costums dels primitius troviandesos que no estaven prou regulades. Les seves conclusions era que hi havia massa coses que no funcionaven bé, que eren despeses inútils, que no servien per res, que no beneficiaven el bé comú. Així que va començar a aplicar una sèrie de reformes. Va ser així com va decidir que l'intercanvi econòmic del cul a partir de llavors es faria amb fulles de palmera en lloc de amb conxes marines i altres peces que trobaven al fons de l'oceà. També va decidir que el sistema parentiu es retallaria dràsticament fins a una família nuclear, cristiana i decent. I moltes altres coses que no han fet gens de gràcia als troviandesos. Tot plegat va ser conegut com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Passen uns minuts de les 5 de la tarda d'aquest diumenge, dia 30 d'octubre, i fins a les 7, això serà en rigorós directe, el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Estem en directe, així que, com sempre que estem aquí a l'estudi, ens podeu trucar per fer preguntes, suggerències, crítiques, aportacions. El telèfon de sempre, 93 317 7366, 93 317 7366.
About what your folks told you.
Doncs aquí estem un diumenge més, una quinzena més, en aquest programa quincenal, dominguero, i que hablo de lo que le da la gana des de l'antropologia. Avui, pues, us recordem, estem a dia 30, i bueno, bienvenido, doctor Axioma. Lo veo lejos.
Sí, sí, hoy estoy extrañamente fuera de lugar.
¿No está usted situado a la extrema derecha?
No, hoy no me ha tocado la extrema derecha, pero eso es, hay una buena razón. Simplemente que hoy tenemos invitados. Como ya sabemos, últimamente eso, los rizomas los estamos dedicando a traer gente que tiene pues cosas que decir, o simplemente para traer a gente y chincharla. pero bueno, sí, sí, se trata... Hoy he cedido y concedido mi púlpito.
¿Tu cátedra?
Mi cátedra, aquí a un buen invitado que, bueno, que nos va a il·luminar sobre algun que otro tema.
Bueno, el doctor Comptable, benvingut.
Hola, bona tarda.
Bueno, després parlarem de temes d'aquests, com aquestes reformes que feien Bronislav Malinowski als anys 20 al Pacífic Occidental, doncs, bueno, intentarem veure una mica aquesta suposada crisi, o crisi real, o no sé, i el que està servint com a excusa, no?, quan a polítiques socials arreu del món, i a casa nostra, sobretot. Abans de, com sempre, abans de passar al tema, pues, recordar-vos que, pues, com decía el doctor Axioma, si voleu participar del programa, proposar-nos temes, etc., podeu contactar amb nosaltres a rizoma@antropologies.org. També podeu trucar mentre estem aquí en directe, 93 317 73 66. Y pues si alguien no se cree esa buena racha que llevamos de programas con invitados y temas interesantes, doncs pot visitar el nostre podcast, el rizomamalinowski.contrabanda.org.
¿No? Que es un gran ejercicio, de verdad. Sí. Yo a veces para recordar algunos programas me conecto y digo, hostia, mira, y qué mal estuviste y qué triste tu intervención, pero bueno. Y digo, y qué bien lo hace el otro, por cierto. Pero bueno.
Luz y taquígrafo aquí, ¿no? Siempre todo registrado.
Exacto, exactamente.
Y también, pues, estaba anunciado que dentro de 15 días también tenemos ya el programa tancat, que parlaremos sobre políticas de drogas. I, bueno, centrant-se, o potser amb l'excusa del que anomenen les víctimes de les polítiques de drogues.
Efectivament.
És a dir, totes aquelles víctimes fruit de les males polítiques. Ah. És a dir, totes aquelles morts que es podrien evitar, però les polítiques actuals al voltant de les substàncies prohibides, sí, doncs fomentant tota una sèrie de coses que potser no tenen tant a veure amb les substàncies, sinó amb l'entorn social que...
Efectivament. Bueno, i además no va ser un tema... O sea, és un tema també bastante... digamos, bueno, que va a tener bastante relación con el tema de hoy, porque también hay que pensar las cuestiones de retalladas, cómo están afectando a todos los programas de prevención sobre ciertas drogas y cómo, bueno, pero no quiero adelantar.
Ah, yo pensaba que ibas a decir que no, que el talego de costo hace 1000 años que no sube de precio. Tampoco lo veo yo.
Hombre, no me quería meter en los mercados especulativos de drogas blandas, pero bueno, también lo podemos hacer.
Como oí el otro día en un concierto, 15M y 50 la farlopa. En fin, que aquest serà el tema de dintre de 15 dies. I avui sí que volíem parlar també d'un tema, bueno, dos temes en veritat, però bueno, que afecten no a Contrabanda, però sí a una ràdio lliure propera, que forma part de la Coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya, com és Ràdio Pica, que doncs, en aquestes últimes setmanes han arribat dues notícies prou greus. Una és una sentència judicial en contra de Ràdio Pica que l'obliga a pagar 60.000 euros
ahí es nada.
Per haver perjudicat, interferit les emissions de la cadena SER, de Ràdio Barcelona, el 96.9. I, bueno, pues eso, 60.000 euros per unes hores durant les quals doncs, es va estar matent un pitido que, pel que sembla, va sortir-se d'on havia de sonar el 96.6, que és la freqüència que comparteixen Ràdio Pica i Ràdio Bronca, que ja fa més d'un any que pateix les interferències d'una ràdio bastant poc simpàtica, a pesar del nombre Mola FM, que, bueno, que té llicència per emetre al Vallès, però no per fer-ho a Barcelona, o al Barcelonès Nord en concret, que és on des de fa un any està emetent a la mateixa freqüència, i òbviament doncs, aquestes emissores comercials que té llicència pel Vallès, però està fent un delicte quan emet cap a Barcelona, doncs emet amb unes potències molt superiors a les que podem assumir les ràdios lliures, i per tant doncs, això vol dir que en molts llocs d'aquests barris de la zona nord, diguéssim, de Barcelona, aquí al centre, per exemple, sí que es pot sentir, però altres barris no. Pues eso, ja fa un any, i tot i les denúncies, les crítiques que, bueno, i les mostres de solidaritat que han arribat de molts llocs, doncs no... Ahí sigue esta empresa haciendo su negocio, perquè recordem que és la gran diferència, no?, que Mola, com la resta d'emissores, diguéssim, pirates que comercien amb el dial, doncs guanyen diners a través de la publicitat. En canvi, doncs, les ràdios lliures, doncs, ens autogestionem, no tenim subvencions, no tenim publicitat, i per tant la nostra capacitat de contrarrestar els seus atacs electromagnètics, doncs, som bastant limitats. I aquesta és la notícia que, si no m'equivoco, sortia la setmana passada. I aquesta setmana ens arriba la notícia també de que una agència, una associació de gestió de drets intel·lectuals, doncs ha posat una demanda també contra Ràdio Pica. És possible que també l'hagi posat contra Ràdio Bronca, i bueno, això ens fa sospitar que podria ser que també ens arribés a nosaltres una demanda per tota la música que posem, sense preguntar-nos si aquesta música té llicència o no. En tot cas, nosaltres, pues, reiterar una mica, un cop més, la mateixa argumentació, no? Nosaltres no estem fent negoci amb la ràdio, per tant, no tenim cap benefici, no? Hoy, de hecho, consultaba las tarifas de esta agencia, no es la SGAE, y, bueno, no, es una que se llama AGEDI.
Madre mía.
Pero bueno, no sé, es una teoría conspirativa como cualquier otra, pero yo tengo la impresión de que, dada la crisis fuerte de imagen y tal que está teniendo la SGAE, pues las otras gestoras, que recordemos son entidades privadas a las cuales el Estado les concede el derecho de recaudar impuestos, bueno, no el derecho de recaudar impuestos, sino que obliga a las partes implicadas a hacer esa tributación obligatoriamente. Bueno,
sí, sí.
Entonces son entidades privadas que, bueno, pueden salir tantas como sean necesarias, como setas, y esta no sé si haciendo esto quiere como darse a conocer para aumentar su catálogo. Decía que antes consultaba las tarifas, y claro, en teoría es un porcentaje de los ingresos que tiene esta radio. Esta radio, los ingresos son, pues, los... No sé cuántos se sacó el otro día en el cenador de RAI. O las cuotas de los socios, de todas las personas que estamos aquí al micro llevando los programas y tal, pues pagamos, no es que cobremos, es que pagamos para hacer radio. Con lo cual, no sé yo exactamente qué clase de ingresos son los que quieren...
A saber.
Tasar.
A saber. Bueno, pero no deja de ser, ¿no?, esta... Bueno, sé que me lo va a permitir, pero esta pequeña mafia de gestores de las asociaciones de autores y editores de este país, que bueno, que creen que su industria cultural tiene más derechos sobre la música o sobre la literatura o lo que sea que otra cosa, ¿no? Otras personas, más bien.
Y sobre todo con este discurso siempre presente, si mirábamos la web esta de AGEDI, pues habla mucho de los derechos de los artistas, la creación, no sé qué, por supuesto no representan a los artistas, que al final son el último PLL, sino a la industria cultural, a los editores, productores, etcétera.
Claro.
Además, esto se ve que están especializados en tema de cobrar derechos de autor en locales.
Además
tienen toda una explicación de, claro, porque si usted pone música de fondo en su peluquería, pues claro, usted está beneficiándose de esa música, por lo tanto, pues la industria musical pues debe llevarse una parte de ese beneficio, ¿no? Porque si no, en fin, este tipo de cosas absurdas. Bueno, además está bien que hicimos el último programa que estuvimos hablando de cultura libre, que también tocamos un poco de tema de esto, pues bueno, ¿no? Hay otros modelos de propiedad intelectual que pasan por ceder, o sea, ante el copyright, el copyleft. El problema es que eso es muy reciente y ya sabemos que a nuestro técnico, el becario Juan Ramón, le gusta mucho poner música antigua. Entonces, claro, ¿qué hace? No puede. No existían ni los copyleft, ni los Creative Commons, ni nada de esto, así que...
Pero yo creo...
De momento seguiremos poniendo música registrada.
Pero yo creo que Juan Ramón con... La fijación que tiene por el esoterismo se debe haber conectado rápidamente a través de su hija con Johnny Cash y tiene todo el permiso.
Sí, también tiene el permiso del señor Curtis Mayfield, que murió debajo de un foco en un escenario, vamos, que murió por la música, y no sé si ahora mismo está muy por preocuparse de si una radio libre está pagando los derechos a no sé a quién, a la discográfica que le sacará los discos.
Oye, pero qué narices, si contáramos con el permiso firmado en una servilleta, por ejemplo, de Jimi Hendrix, ¿Qué diría la...
Y todo el día poniendo Jimi Hendrix. A ver, está bien, pero igual es un poco desfasado, ¿eh?
Bueno, podríamos poner toda la serie de discos piratas, todo aquello que sacaron, que era cualquier actuación donde estaba Jimi Hendrix, la grababan y sacaban un disco.
Solo de media hora mal grabado, ¿no? Ahí, eso lo rellenamos.
Teníem unas informacions més, ¿no?
Ah, sí, es verdad.
Unas jornadas que se van a iniciar, me parece que es el día 2 de noviembre.
El miércoles, día 3.
3, uh-huh. 3 de noviembre. Que se llaman, bueno, bajo el título Crítica a la razón sexológica.
Exacto.
Creo que hacen 3 encuentros.
Bueno, en realidad son 4, son 2 el miércoles y... Espérate un momento que busco la esta. Pero sí, empiezan el miércoles con la inauguración. Ay, espérate un momentito, es que no puedo teclear y hablar al mismo tiempo, es un poco complicado, ¿sabes?
Bueno, pues entonces para eso estamos aquí, para echarle un pequeño cable y dejarle tiempo para que teclee. Dígame.
Ahí lo tenemos. Pues empiezan el día 2, perdón. Ah. Es que el día 2, miércoles, sí.
Claro.
Pues empieza con, aparte de la inauguración, una mesa redonda que lleva el título de Incorporaciones y resistencias más allá de las fronteras de género, con 4 ponentes, otro que es miradas antropológicas en torno a las prácticas de risk.
¿A qué hora?
Perdón. Vale, sí, este que hablábamos de incorporaciones y resistencias es el miércoles 2 a partir de las 5:30 hasta las 7:30 después de la presentación de las jornadas. El jueves por la mañana a las 11, miradas antropológicas en torno a las prácticas de risk. Por la tarde, a partir de las 5 y hasta las 7:30, la patologización y medicalización de la sexualidad, muy relacionado con el programa que hacíamos hace un mes sobre el octubre trans. Y finalmente el viernes por la tarde, para finalizar las jornadas, sexualitats, espai públic y control social. Todo esto se hace en el, ¿cómo se llama esto? Sala Gran de la Facultad del Raval, de la UB.
Carrer Monte Alegre número 6.
Uh-huh. Quien quiera tener más información, pues v.edu/grex, que es el grupo de investigación que, bueno, que para estas jornadas, bueno, realizadas por lo demás, organizadas por compañeras de que estudian antropología en la UB, ¿no? Que están haciendo doctorados y tal, y que, bueno, sus estudios están relacionados con estos temas.
Perfecto. Yo también quería, que me quedaba una cuestión que no le he comentado antes, pero quería darle un poquillo de bola, porque al hilo de todo esto que hablamos de gente que está haciendo antropología o ha estudiado antropología y se reúne a reflexionar o a pensar sobre algunas otras cuestiones, quería hablar de la... No sé si le ha llegado a usted el tema de las charradas antropolocas, que se reúnen, me parece que es el día 4, viernes.
Esos nombres recurrentes, ¿eh?
Sí, sí, antropolocos, antropófagos, bueno, ya lo conocemos. Esto es que nos falta chispa antropológica, ya creo, o que nos estamos repitiendo demasiado. Bueno, pues era lo de las charradas estas antropolocas, que empiezan, si no me equivoco, el viernes 4 de noviembre a las 7 de la tarde. Y me parece que empezaban con un tema de... ¿Cómo era? Bueno, ahora no se lo sé decir, pero sí que era sobre una especie primero de exposición y de invitación de lo que iban a ser el grueso de los encuentros. Y luego, bueno, pues se adentraban, digamos, en unas reflexiones antropológicas sobre lo que es la sociedad contemporánea y la tecnología y no sé qué, y bueno, y empezaban a reflexionar sobre el concepto de sociedad moderna, sociedad tradicional, etcétera, etcétera. No sé, me parecía también interesante, importante darle un mínimo de bolilla a estas cuestiones, ¿no? Recordemos, día 4 de noviembre, viernes, a las 7, en el Centro Social Ocupado La Carbonería.
Ah, en La Carbo, vale.
En La Carbonería, que es en el bar, en lo que es el bar ahí en la vivienda, al lado.
Ahí en el chaflán de Urgell con...
Florida Blanca,
¿verdad?
Efectivamente.
No sabía si Sepúlveda, Florida Blanca. Y justamente el día 4... a unas cuantas manzanas de distancia, en la Rimaia, tendrá lugar una fiesta del programa Satélite Boeing, programa de esta emisora, de los martes a las
8,
de 6:30, 8:30.
Efectivamente.
Y bueno, programa musical que siempre traen actuaciones en directo aquí al estudio, pues van, en este caso las actuaciones las van a llevar allí a la Rima, ya Ronda San Pau. A partir de las 5 de la tarde hasta medianoche, horario semi-infantil. Pueden entrar menores de 16.
Exacto.
Y bueno, pues allí. Y bueno, pues todo esto para la autogestión de la emisora, para pagar los derechos de autor a la GEDI, ¿no?
A la GEDI.
Haremos fiestas para eso a partir de ahora.
Madre mía, o sea, no solo le pagamos al ayuntamiento, sino es que cada vez le pagamos a seres más despreciables. Es que Exacto. Esto es infernal. Solo nos queda la Asociación del Rifle y ya no creo que mucho más, ¿no?
Y bueno, más adelante también en esta agenda contrabandista, pues el día 12, supongo que ya lo anunciarán ellas la semana que viene, cuando tengan programa en este mismo horario, pues Nómadas Sin Tópico hacen su fiesta, bueno, una fiesta para celebrar que existen, así en general. Quiero decir que no es ninguna efeméride ni nada, pero no está de más nunca una fiesta de un programa, que será en Cambias el día 12.
Efectivamente.
Pues la verdad creo que todavía no tenemos el programa, creo que hay un concierto, no recordaré el grupo, y supongo que, no sé si habrá cena y así, pero bueno, ya supongo que ellos la semana que viene, en este mismo horario, el domingo de 5 a 7, pues ya informarán de los detalles.
Más que fiesta, yo diría más bien encuentro, o sea, porque sí. Yo creo que es el momento ideal para que, aparte de un montón de gente de la radio que hace programa en la actualidad en la radio, se anime a ir a los encuentros que organizan otros programas, digamos, del mismo proyecto. También es un momento para que muchos oyentes que de modo voluntario o despistado, porque el otro día ya me contaron una cuestión que se puede oír la radio despistadamente.
Sí, pasa, claro.
Pues estos oyentes despistados justamente pues se acerquen a conocer a la gente que hace el programa que escuchan. Entonces, no sé, pudiera ser un momento pues interesante. ¿Me has dicho en Cambies?
El día 12.
El día 12.
Sábado 12.
Sábado 12. Perfecto.
Por cierto, que decías ayer o antes de ayer, hablaba con una oyente muy fan de Niemandsland, del programa en alemán de la emisora, los sábados a las 10.
El gran Deddy.
Y le pregunté, hostia, pero tú no conoces a Deddy, ¿no? Porque claro, pues en realidad, como si se pasa un día, no, es que prefiero no conocerlo. Prefiero el misterio de esa voz. Sin rostro. No, son opciones.
Fíjese usted. Bueno, cosas de la radio, historias de la radio, efectivamente.
Bueno, pues hacemos una pausita antes de ir al turrón, ponemos un poco de
¿A quién nos va a pinchar?
Vamos a poner como es ocasión a un señor muerto, que como decía antes murió bajo un foco en un escenario, el señor Curtis Mayfield.
¿Pero que murió de hipotermia o que se le cayó el foco?
Que se le cayó un foco. Oiga... ¿Qué pasa? Aquí si no se muere de drogas no es un... Claro.
O ahogado con su propio vómito. Es que qué muerte más poco heavy.
Bueno, es que, claro, el chico hacía funk y soul. ¿Qué quieres? Pero bueno, nos dejamos con una canción de la banda sonora de una gran peli. Bueno, igual nos ganan, pero la banda sonora es tan buena, Superfly, que se llama Pusherman, el traficante.
¿Ah?
Muy adecuado tanto para el tema que hablábamos de la Heidi como para igual lo que hablamos luego de la Clisi. Ahora tornemos al Rizoma Malinowski.
Push your man.
Contrabanda FM, seguim aquí al 91.4, a contrabanda.org, si ens podeu sentir per internet, arreu de la galàxia, que no ho hem dit encara. I aquí seguim el Rizzo de Malinowski, i ara sí, encarem, diguéssim, el tema que parlarem avui fins a les 7 de la tarda. Un tema que, quieras que no, llevamos unos años tocando, ni que sea tangencialmente, porque vamos, era, bueno, forma parte de la actualidad y de la realidad que vivimos por aquí. Però volíem dedicar-hi un dia per aprofundir una mica en les causes, les conseqüències i tot plegat. De la famosa crisis.
Hostia. ¿Cuánto se habrá hablado y cuánto se habrá escrito de la crisis?
Y cuántas pocas cosas con sentido.
Y cuántas tonterías.
Bueno, pero también porque es uno de los primeros puntos que hay que asumir, ¿no? Yo por ejemplo, es, ¿no? Cuando te pones a leer seriamente si se puede hacer eso, o más que si se puede, si se quiere, porque claro, en algunos momentos luego lees cosas que dices, no, esto no puedes tomártelo en serio. Pero sí que es verdad que hay un problema, que tanto que estamos ante una crisis sistémica de una complejidad tal, es bastante difícil hablar con rigor y hablar o intentar ver todas las variables que se mueven alrededor de este concepto de crisis o de la crisis que nos ha tocado vivir. Y entonces este podía ser un punto donde empezar a incidir y a reflexionar un poco, ¿no? Yo creo que ahí deberíamos empezar por entender, y si hacemos una cronología de la crisis, que empezó más o menos era 4 años o algo así, con el tema con una especie de crack financiero que afectó a todo lo que fue la subprime, a los bancos Lehman Brothers, me parece que era, ¿no? Y que afectó a toda una serie de organizaciones financieras que fueron luego, digamos, fueron trasladando un problema que se delató allá, pero que ha sido, digamos, común a Europa, a Estados Unidos, a todos lados, ¿no?
Sí, podem datar la crisi a l'agost del 2007, i sí que és cert que el desencadenant d'aquesta crisi ha sigut l'àmbit financer, però bé, suposo que anirem desenvolupant com aquestes no són les causes d'arrel de que aquesta crisi s'hagi produït. I si rasquem una mica més enllà d'aquestes explicacions que s'han donat al mainstream i tot aquest bombardeig mediàtic sobre que esto eran unos banqueros de Wall Street muy avariciosos, que també és veritat, però que hi ha molts més elements darrere, i ens topem de front amb el propi procés d'acumulació del capital que es porta a terme en el creixement econòmic del capitalisme. I serà, doncs, ja ho veurem, no? Serà com en aquestes arrels de com funciona la societat capitalista, on han saltat totes les contradiccions i com aquest desencadenant financer ha tingut unes conseqüències a altres àmbits de l'economia.
Estaríamos hablando, y ya, bueno, como pregunta directa, digamos, de este salto que se ha venido a llamar o que se ha dado en los últimos 15, 20 años, el salto de lo que se decía la economía real a la economía especulativa. ¿Podríamos empezar por ahí como algo para empezar o dónde lo sitúas?
A veure, és veritat que en les últimes dècades hi ha hagut un procés que se li ha anomenat de financiarització de l'economia, però al cap i a la fi, de l'únic lloc on rau valor, on pot raure la riquesa, és del treball de les dones i dels homes i de la naturalesa. És a dir, que nosaltres posem en un calaix un bitllet de 100 euros, al cap d'un any anem en aquell calaix i segueix havent un bitllet de 100 euros. És més, segurament, degut a l'efecte de la inflació, amb aquells 100 euros podem comprar menys coses. Doncs, en certa mesura, salvant molt les distàncies, doncs, tot aquest sector financer no deixa de ser com un gran calaix on s'han anat posant grans quantitats de diner i que això anava generant nou diner pel simple fet de que hi havia altres agents econòmics, altres agents financers, que compraven tota una sèrie de productes financers per un preu superior. Doncs ja sigui les accions en borsa, els derivats de crèdit, etc, etc. Llavors, això per si sol no pot generar nova riquesa. Llavors, quan el capitalisme salten aquestes contradiccions que anirem desgranant, doncs és quan una mica d'economia real, no?, que es diu aquesta activitat productiva, fa una llamada a l'ordre a tota aquesta economia financera que s'havia desproporcionat enormement. Però al cap i a la fi trobem com és en aquesta economia real on hi han hagut, on han saltat aquestes contradiccions. L'economia financera al cap i a la fi segueix creixent sempre i quan hi hagi una economia productiva, una sèrie de famílies que van tornar els seus crèdits i una sèrie d'empreses que van generant els beneficis esperats i poden anar tornant aquests deutes. Llavors això alimenta aquesta economia financera. En el moment que aquesta economia real, i és el que ha passat realment, doncs no pot generar la riquesa que se li havia esperat, doncs ens trobem que hi ha un problema. I s'interromp aquest procés de creixement i d'acumulació del capital.
Clar, però un dels punts és no es tracta de generar riquesa real, sinó de generar més de la que hi ha, no? Sí, seria un dels paradigmes del sistema capitalista que, bueno, que moltes vegades s'assumeixen com tal, no? O sigui, no ens diuen quan ha crescut un banc, sinó quan més ha guanyat respecte a l'any anterior, no? Aquesta idea de que sempre ha de guanyar més, encara que guanyi moltíssim, una borrada, no? I m'imagino que aquesta economia especulativa financera es basa en aquest pressupòsit de que sempre es va guanyant més. No? Vull dir que l'economia real, vull dir, jo necessito una casa, no necessito que l'any que ve tingui 1,2 cases.
Sí, sí, efectivament. L'economia especulativa o aquest capital financer ha anat creixent desproporcionadament, però al cap i a la fi, amb aquells beneficis que s'aconsegueixen d'aquestes accions, d'aquests productes financers, d'aquests beneficis del sector financer, les persones el que volen és comprar coses, no? Llavors, aquests senyors de Wall Street tan avariciosos, quan tenen aquests sous de milions i milions de dòlars o d'euros, el que volen fer amb això és comprar coses, no?, i tenir una vida de tot luxe. O sigui que és veritat que una mica, pues, destacar que és cert que el factor financer ha sigut desencadenant, però que al cap i a la fi hem d'anar a l'arrel del problema, no?
I entonces, què ha passat en la economia real, entre comillas?
Bueno, doncs el que ha passat és, a vegades en el capitalisme és interessant veure com aquells elements que ajuden a l'economia a sortir d'una crisi són els mateixos que acaben provocant la següent crisi. És a dir, aquells elements que van ajudar l'economia a sortir de la crisi dels anys 70 portaven ja la llavor de la crisi que s'ha produït ara en els anys 2007. Què vull dir amb això? Que en els anys 70 teníem una economia on en l'àmbit industrial, no?, on el capital industrial podríem dir que tenia el poder de dirigir l'economia amb aquestes grans multinacionals, etc. Es produeix una crisi en aquest àmbit, ara tampoc seria el cas, no?, de començar a analitzar aquesta crisi, però precisament, doncs, perquè hi ha una sobreproducció, perquè no es troben nous àmbits de negoci on seguir aconseguint beneficis, on seguir creixent, i llavors una de les sortides que té l'economia és tota la sèrie de polítiques neoliberals, la globalització i l'expansió del sector financer. Veiem com hi ha capitals que estaven en l'àmbit industrial o en l'àmbit de l'economia de l'activitat productiva que veuen que poden aconseguir beneficis molt més alts i molt més còmodes, no? Al cap i al fi, doncs, això de barallar-se amb els sindicats, de pagar els proveïdors, de pensar quin producte fer, doncs són una sèrie de maldecaps que si feien inversions en aquest àmbit financer, doncs durant aquests anys s'han anat aconseguint rendibilitats molt altes. Això ha sigut un dels problemes d'aquesta crisi, no? Aquest àmbit financer també apuntava amb la qüestió de les polítiques neoliberals. Llavors veiem com aquells elements que van ajudar l'economia a sortir de la crisi dels anys 70 són els que han provocat o que han protagonitzat la crisi actual.
Y en este sentido, por ejemplo, cuando, cuando te refieres a que en la economía real se dan, pues yo que sé, desórdenes, por ejemplo, para poner un ejemplo gráfico, ¿no? La idea, por ejemplo, de la vivienda, ¿no? Que estábamos, o sea, que se habla de, por ejemplo, en Estados Unidos, todo esto, ¿no? La subprime, que son como hipotecas que se le daban a peña que se sabía que no podían pagar. Porque no podrían pagar ni los tipos de interés, porque no podrían pagar, digamos, lo que costaba esa casa, porque estaban en una situación, pues, también de precariedad laboral,
sí, sí, sí.
¿No? Algo que también, digamos, es fácilmente extrapolable aquí en España, o sea, que se produjo, que también, claro, tiene que ver con la economía real, en el sentido de, se hacen un montón de casas, se intentan vender dando créditos, y entonces ahí ya empezamos a ver un círculo vicioso que lo que propicia, por ejemplo, es el estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿no?
Sí, sí, aquesta és la idea, eh? És a dir, ha sigut un desencadenant financer, però perquè hi ha hagut unes famílies que no han pogut aconseguir un salari suficient per pagar el deute que se'ls havia donat. O sigui, veiem com al final la causa final està dins de l'economia real. Per què aquestes famílies no han aconseguit un salari? Pues perquè no trobaven feina. Per què no trobaven feina? Pues perquè segurament estaven en una regió molt deprimida, social i econòmicament, on no hi havia llocs de treball. Com han pogut mantenir la seva capacitat de compra? Ja no només aquí als Estats Units, a les zones on es van donar crèdits a aquest tipus d'hipoteca subprime, sinó també aquí a l'estat espanyol, durant molts anys, el salari real, hi ha dades que demostren el seu estancament, i hem pogut mantenir la nostra capacitat de compra perquè hem tingut un accés al crèdit molt fàcil. Llavors això ens ha permès, doncs, poder tenir accés a un habitatge que no parava de pujar de preu i tenia accés a una cistella de consum d'uns béns que també cada vegada s'han anat encarint, doncs, per l'entrada de l'euro, que hi ha hagut una inflació encoberta, i per altres elements que han fet que tot allò, tots aquells elements que cobreixen les nostres necessitats més bàsiques s'han anat encarint, i durant molts anys ho hem pogut cobrir a crèdit. El que passa és que això, l'únic que s'està fent amb l'accés al crèdit és aplaçar el problema per més endavant. Tard o d'hora ja no pots endeutar-te més, no? I tot allò que t'has endeutat ho has d'anar tornant.
Clar, a més, potser s'ha de tenir en compte, quan parlem de les famílies, que la seva font de poder pagar aquests deutes és el treball. Clar, paral·lelament veiem com durant tot aquest temps hi ha hagut una desregularització del que és el mercat laboral, de les condicions, desmantellament del sindicalisme. Vull dir que no és simplement el mercado que tal, sí, sinó sí. Que hi ha també una intervenció a través de les lleis i de les polítiques estatals, no? Que no... Eso del mercado, bueno,
no, en teoria està bé, però... Sí. Sí, és una de les causes que... un d'aquests elements que ajuda l'economia a sortir de la crisi dels anys 70 perquè dona nous àmbits on el benefici creix. I un dels àmbits és, doncs, pagar menys salaris. No? Si les empreses paguen menys salaris, tenen més per ells, no? La part del pastís que toca per dividir-se, doncs, afavoreix més el pagament d'aquests beneficis. I, de fet, des de la Segona Guerra Mundial fins als anys 70, el creixement de la productivitat i el creixement de l'economia s'ha vist també amb un creixement dels salaris. A partir dels anys 70 hi ha un atac, una pressió, no?, contra la força del treball, i s'aconsegueixen portar a terme una sèrie de polítiques que limiten aquests salaris. I bueno, el paradigma que comentàvem de la Margaret Thatcher i el Ronald Reagan, com apliquen aquestes polítiques de caire neoliberal en deteriorament d'aquestes rendes salarials.
Bueno, de hecho es lo que, bueno, antes se llamaba, creo así en términos económicos, la escalera móvil, que era la idea de que los salarios iban subiendo con el coste de la vida. Y entonces, a medida de que se van haciendo políticas de pérdida, de regulación del mercado laboral, y aparece uno de los conceptos, sería precariedad, por ejemplo, estas cuestiones no se dan. no se da un aumento de, digamos, de los salarios con los costes de la vida. Se hacen unas estimaciones vagamente de lo que se supone que sube la vida, pero realmente no hay este, no hay una correlación entre la subida de los salarios y esto, ¿no? Y el coste de la vida. Claro, yo aquí ya empezaría a ver una de la que te quería preguntar, una de las trampas de cómo se nos ha vendido la crisis. Yo creo que luego, digamos, ahora estamos en un nivel muy, no muy básico, de entender cómo ha afectado a la gente y a las familias esta crisis. Luego iremos a los estados y a la cuestión del endeudamiento. Uh-huh. Y también su, bueno, también su relación con los mercados financieros, que yo creo que es bastante compleja, pero bueno. Pero antes quería hablar también sobre una de las trampas que yo creo que bueno, más, o sea, un poco que habría que denunciarla hasta cierto punto, ¿no? Esta idea de como tenemos bancos que cierran el grifo del crédito, tenemos bancos con morosidad y tenemos gente que no puede hacer frente, por ejemplo, al pago de una hipoteca, ¿no? Entonces, ¿cómo desde los estados empezaron a vender la idea de que salvando los bancos íbamos a salvar también esa economía real, íbamos a salvar que la gente no estuviera tan presionada por los propios bancos, insuflándoles dinero y todo esto, y íbamos a tener o que no explotara de una manera muy violenta lo que se había dado con la burbuja inmobiliaria? Pero ¿qué sucede? Que luego te encuentras que sí, que se hace el FROB, se hace todo esto, pero que la gente, digamos, que vive de los bancos y que está en los bancos, bueno, que tampoco vuelve a estimular el crédito, es más, los se prejubilan y se van con un pastón, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí, a veure, una de les causes d'aquesta transmissió des de la crisi, des de l'àmbit financer a l'economia real, una de les causes ha sigut que s'ha tallat l'aixeta del crèdit, no? I en el capitalisme el crèdit és una mica com la sang que brulla pel cos. Si no hi ha crèdit, doncs l'activitat econòmica es queda molt ressentida i es va pues, refredant. És una de les causes, no l'única, perquè a vegades es diu si donem crèdit, doncs això tornarà a funcionar. Però bé, tornarem a tenir el mateix problema que ens ha portat aquí, no? Llavors, una mica la idea que cal també destacar és que no podem tornar als nivells del 2006-2007. No podem tornar perquè s'havia arribat a un sostre d'endeutament del total de l'economia que és insostenible, no? Llavors, s'han fet tota aquesta sèrie d'ajudes als estats, no? Per part dels estats s'ha fet una sèrie d'ajudes a l'economia, no només a les finances. En el cas de l'estat espanyol, si recordeu, com a mesures anticrisi o per frenar aquest primer impacte, es van portar a terme el planer per ajudar a la construcció, amb una incidència molt limitada, no va crear l'ocupació que se li esperava. Es va fer el plan 2000E, que era subvencionar la compra d'automòbils. Es va fer allò del Fons d'Economia Sostenible, dotat amb 20.000 milions d'euros. I sobretot, el rescat dels financers, el rescat dels poderosos. Veieu com tots aquests plans van dirigits als sectors més poderosos de l'economia de l'estat espanyol. Automòbil, turisme, construcció i finances, que són una mica doncs, els que nosaltres identifiquem com els poderosos de l'economia espanyola. Llavors, bé, la primera reunió que té l'executiu no va ser, no sé, amb els jubilats, perquè de jubilats n'hi ha molts en aquest país, doncs es podrien reunir amb els jubilats, no?, per exemple, o amb els representants sindicals, que són els representants d'una part de la classe treballadora, o es podrien reunir amb els representants de les petites i mitjanes empreses, que també són una part important de l'economia. Doncs no, la primera reunió que van tenir va ser amb els financers més forts de l'estat espanyol, amb el senyor Emilio Botín del Banc de Santander, amb el senyor del BBVA, amb el senyor Fainé de la Caixa, etcètera, etcètera. Llavors, això ja diu molt de quines són les prioritats, no? Quines són les prioritats? Rescatar aquest sistema financer. Això ha tingut un cost, com bé comentaves, i aquest cost què ha fet? Doncs que aquesta bombolla que s'havia generat en l'àmbit financer, aquesta bombolla especulativa, és veritat que s'ha destruït una part important en aquests primers compassos de la crisi, però una part molt grossa encara no s'ha destruït i s'ha traslladat en els balanços públics. I això què fa? Pues és un traspàs de aquestes males praxis, no? Que sembla com que demanem als piròmens que ens ajudin a apagar l'incendi. I aquesta, el que ha generat tota aquesta mala praxis i totes aquestes negligències del sector financer s'està traslladant al deute públic, que al cap i a la fi és el que haurem de pagar pues, totes aquelles persones que cotitzem amb el nostre treball, no? Amb els impostos que es recauda.
Clar, llavors arribem a aquesta última etapa, potser, que seria la que, sobretot aquest estiu, no? Ha estat quan, almenys mediàticament, han estat insistint més sobre aquest tema del...
La caja de Castilla-La Mancha i la CAM, que
no,
és la caja del Mediterrani.
No, però més con el tema de la deuda pública, no? O sigui, la deuda de l'Estat.
Sí. O sigui, hi ha aquesta primera fase, que us comentava, de rescat dels poderosos, però a partir de gener del 2010 comencen a saltar totes les alarmes sobre la possible insolvència de països dels anomenats PICs, que, com bé sabeu, és l'acrònim de Portugal, Itàlia, Irlanda, Grècia i Espanya, que bé, també pues, bastant despectiu, no? Bueno, no sé.
Sí, sí, sí.
Que,
sí.
Que tampoc crec que, ser, que els porcs tinguin pas cap culpa, no?, de que els atribueixin aquest nom. Però bé, doncs es comencen a saltar les armes amb la possibilitat que aquests països no puguin pagar el deute que s'ha contret. I es canvia de paradigma, no? Fins al moment havíem vist com una intervenció de l'Estat en intentar rescatar aquests sectors. I llavors es diu, bueno, no es pot seguir fent això, hem de retallar, hem de moderar la despesa pública, i a partir d'aquest 2010 doncs, hi ha aquest bombardeig de que no podrem pagar, no tenim prou diners, no hi ha diners, hi ha tot aquest bombardeig mediàtic al voltant de la idea de que no es podrà pagar, no hi ha diners, les despeses han augmentat, etc etc. I és el que es diu això, doncs, l'augment del dèficit fiscal, no? El que no diuen, i jo crec que això també és una de les idees força per denunciar, és que, bé, molt bé, han augmentat les despeses. Ja hem vist que majoritàriament per rescatar uns sectors privilegiats de l'economia. Però bé, si més no, han augmentat les despeses. Però i els ingressos? Què ha passat amb els ingressos? Perquè, clar, en un context de que ens estan dient que el dèficit es dispara, no? El dèficit, la diferència entre despeses i ingressos, si tu tens més despeses que ingressos, doncs parlem de que hi ha una situació de dèficit. Doncs aquest dèficit té dos vessants. L'augment de les despeses, està clar, i no només aquest rescat dels poderosos, també la caiguda de l'activitat econòmica genera una quantitat d'atur molt elevada, mai vista abans a l'Estat espanyol, que també s'ha de pagar el subsidi de tots aquests milions d'aturats, i això també genera una despesa molt important. Però, per una altra banda, tenim la vessant dels ingressos, que veiem com s'han deteriorat al llarg d'aquestes últimes dècades. També amb l'aplicació d'una sèrie de reformes fiscals que han afavorit, sobretot, a la tributació del capital. Llavors, això s'ha denunciat, que en aquest país qui paga impostos són les treballadores i els treballadors, majoritàriament a través de l'IRPF i també a través d'impostos indirectes. És a dir, aquells impostos que taxen, no sé, doncs el famós IVA, el 18% d'una ampolla d'aigua, l'hem de pagar tots, independentment de la nostra renda. Llavors, això és una política fiscal totalment regressiva, que... regressiva i feble, perquè en el moment que hi ha una crisi econòmica, a part de que generes un munt d'aturats, també se't cauen els ingressos, perquè la teva tributació, no, la teva recaudació es basava precisament en les rendes del treball. Mm-hmm. No? I el capital pues, gaudia d'una sèrie d'avantatges fiscals, i bé, en aquest país doncs, les empreses no paguen impostos, i això s'ha de denunciar. Mm-hmm. Llavors, clar, el dèficit augmenta, i a tot bombardeixen dient que s'ha d'aturar les despeses, però el que no ens diuen és que portem uns anys que els ingressos també s'han deteriorat. No sé, a principis dels anys 80, l'IRPF que pagava les rendes més altes era del 63%, ara és del 43%. Això ho hem anat traient. Hem vist, no, les retallades de l'impost de patrimonis, de l'impost de successions, doncs bé, eren fonts d'ingressos que l'Estat ha renunciat.
Luego, por ejemplo, también, ¿no?, la idea de la tributación de las sociedades de capital, ¿no?, que se me parece que es sobre un 2 o un 3%,
de lo que
pagan por sociedades de capital. Entendemos digamos grandes fortunas que se convierten, por decirlo de alguna manera, en empresas. Y son capaces pues de generar tal volumen de capital y de propiedades y hacer como una especie de conglomerado que ya no entran a formar, ya no son personas físicas, ¿no? Se convierten en empresas. Entonces, esta tributación, pues la cuestión del patrimonio no la pagan, la cuestión del dinero que generan las rentas no lo pagan, no pagan nada, ¿no?
Sí, sí, són les SICAP, no? Sí. Les societats d'inversió de capital variable, em sembla sí. que es diuen, i s'han de constituir a partir, no sé si de 2 milions i pico d'euros, però bé, està clar que és una forma jurídica destinada...
Legal, a...
Sí, sí,
legal,
totalment legal.
Que no... Porque es que muchas veces se piensa que la evasión de capital es como en los años 80, me voy con un maletín a Andorra. Seguro que la hay también, pero estamos hablando de una cuestión, digamos, de un margen que permite la legalidad, que es tener dinero, digamos, en paraísos fiscales, claro. Uh-huh. Y yo, de todas maneras, y por volverle a dar una vuelta, claro, no me queda del todo claro la cuestión del endeudamiento de las administraciones, uh-huh. me refiero. Va, digamos, por una parte, tiene que ver con acudir, por ejemplo, al rescate de ciertas entidades financieras que se han descapitalizado. Claro, pero al mismo tiempo, por ejemplo, es que comentaban lo de la Caja de Castilla-La Mancha, que bueno, que claro, no sale toda la información de golpe, ¿no? Porque también los de la Caja de Castilla-La Mancha se callan, ¿no? Muchas cosas para que no se sepa bien y para no. Claro, y lo que venían a decir era que bueno, que esta caja había dejado un montón de dinero para hipotecas, había dejado un montón de dinero para obra pública y tal. Y luego te enteras con el tiempo que donde se pilló los dedos fue con el aeropuerto este de Ciudad Real, ¿no? Que es un aeropuerto que no tiene no tiene movimiento comercial, no tiene vuelos, o el último fue ayer o antes de ayer, y que costó como 500 millones de euros, una barbaridad, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahí el papel de las administraciones, realmente, ¿cuál ha sido en los últimos años? ¿Sabes?
No, a veure, això, a vegades quan escriu, mira, es parla de retallades, de que estem en contra de retallades, per suposat que estem en contra de retallades, però en faríem moltes de retallades, perquè, clar, que s'inverteixi en un aeroport que no té cap tipus d'utilitat, però ja no utilitat social per la majoria de les poblacions, ni tan sols eficiència econòmica, no? Ni tan sols ha desenvolupat un pol industrial a la Ciutat Reial, ni res per l'estil. També les qüestions dels AVEs, no? Aquests trens d'alta velocitat que tenen 8 passatgers de mitjana al dia, o els fòrums de les cultures, o les olimpiades, o les fires aquestes de l'aigua de Saragossa, tota una sèrie d'inversions mastodòntiques que hem pagat de la recaudació dels nostres impostos i que jo tinc, vamos, jo estic segur que té una incidència social inexistent.
Mm-hmm. Bueno, i que en realitat sempre, no, si ens fixem en aquestes grans eventos, en el cas dels eventos, passa, la inversió passa per no el que s'hi fa, sinó la infraestructura, és a dir, passa per les constructores.
Efectivament.
Que, com parlaves abans, seria un dels quatre elements, no? Però tot plegat, pensava quan parlaves del tema de com es beneficia, diguéssim, el que són les empreses en detriment de les famílies. Clar, es parteix d'aquest paradigma de que el progrés d'aquestes elites, diguéssim que una espècie de cascada acaba repercutint en la millora de la classe treballadora, no? Seria com els dos el paradigma enfrontat seria, no, el capital provoca desigualtats i el paper de la política hauria de ser redistribuir o regular o fer alguna cosa. En canvi, es parteix de l'altre pressupòsit, que és mentre creixin les empreses, doncs alguna amiga jamás gorda nos caerá a los que estamos abajo.
Sí, no? L'economia convencional diu això, no? La teoria del derrame, que si el capital privat pot tenir certes facilitats o certs beneficis en qui inverteixi i aquest capital privat pot desenvolupar empreses, pot crear llocs d'ocupació i que aquestes classes benestants aconsegueixin benefici, té un efecte doncs, de derrame, no? de contagi cap a baix de la resta de les classes de la societat, uh-huh. en la via de generació de llocs de treball, etc, etc. El que passa que l'evidència empírica ens diu que això no és així.
Uh-huh. I també qüestionant aquesta idea de prosperitat abans de la crisi, no? Uh-huh. És a dir, tenir treball volia dir tenir un treball precari, és a dir, el progrés del sector turístic, el que acaba reflexant-se en les classes treballadores és en treballs precaris,
de temporalitat molt relativa,
sí,
etcètera. Com no, a relativitzar, que sembla que en perspectiva sembla que fa 5 anys ha de molts perros con longaniza, no?
Sí, és veritat, no? Sembla... Bueno, ara, de fet, qui té un sou de 1.000 euros és un privilegiat, i al 2006 hi havia lluites contra el mileurisme i tot això. No, no, és veritat, o sigui, això, 2007 era un drama social. Hi havia un 10% d'atur, hi havia un 15% de pobresa, o sigui que també teníem una sèrie de problemes propis del sistema capitalista, propis d'una societat que, on el seu objectiu és l'obtenció del benefici privat i que en això rau el creixement econòmic.
I tornem al tema aquest del deute públic, perquè quan parlàvem aquest estiu, clar, era com aquesta cosa tant de la pel·li de terror, no?, que l'he sentit parlar altres vegades, de com cada dia en funció de... Bueno, que potser seria com explicar-ho, perquè és una cosa el que veus per la tele i una altra cosa és que hi ha darrere, no?, perquè sembla ser que més enllà de que les administracions, no?, just aquesta demanda ho feia la Generalitat, col·loqui deute, que és la paraula que utilitzen, que és així com bastant curiós, una cosa així tan tècnica utilitzen la paraula col·locar, però després amb aquest deute... Què és el que passa? Està en una espècie de mercat o puja en baixa els valors? Com funciona això exactament?
A veure, el que us comentava abans de que ha augmentat el dèficit fruit d'un augment de les despeses i d'una caiguda dels ingressos, doncs aquest dèficit d'alguna manera s'ha de finançar, no? És a dir, si tu ingresses 10 però en gastes 15, d'algun lloc has de treure aquestes 5 que et falten. Doncs llavors els estats... No? Si un de nosaltres necessitem uns diners, anem a la caixa o anem a una entitat financera i demanem un crèdit. Doncs els estats, com necessiten volums de capital enormes, no poden anar a una entitat financera a demanar un crèdit, sinó que el que fan són aquestes emissions de deute, que són uns títols que el que fan és donar-li dret a cobrar un interès a aquells agents econòmics que deixin uns diners a l'estat. Doncs fan aquestes emissions de deute públic. Llavors hi ha diferents tipus de bons en funció de... Si són a més curt termini o a més llarg termini, doncs donaran un tipus d'interès més baix o més alt. I és així com funciona, eh? O sigui, la Generalitat ha fet unes emissions, necessita, no sé si eren 4 o 5 mil milions d'euros, fan emissions d'aquest deute i qui deixa diners, no? A partir de 1.000 euros em sembla que es podia deixar diners a la Generalitat, i al cap d'un any li tornaven, doncs era un 4,75% d'interessos. A part de retornar doncs, el capital principal del préstec.
Però ahí, per exemple, no, así desde una economia más crítica, también esto decían que habría que ir con mucho cuidado, porque, por ejemplo, la primera emisión fue del 4,75, la segunda del 5,25, pero ¿qué sucede? Que lo que se hace, en principio, esto es una oferta que sale para particulares, pero que asumen bancos y entidades financieras, que si no lo venden todo, es que esto me lo estuvieron comentando, se lo quedan las propias entidades, pero que a lo mejor son entidades que acaban siendo intervenidas, por ejemplo, que es el caso de una entidad financiera, de bueno, no sé si era un IMO o una de estas, que son entidades que están intervenidas. Porque bueno, porque no está claro todavía a quién le van, quién va a ser el que va a comprar esta, porque aún se tiene que reestructurar, acabar de reestructurar el panorama financiero. Entonces lo que sucede es que tú has dejado un dinero que a lo mejor no lo han repartido a todos los particulares, que se lo ha quedado un banco que no está claro que lo pueda asumir, o sea, que te lo pueda pagar. ¿Sabes? Y entonces era como una cosa que no sé si es muy afinado, pero desde una economía así como más crítica estaban diciendo que pudiera ser una cuestión que no fuera tan sencilla de resolver, ¿sabes?
A veure, el que s'ha produït i és el que apuntes és que veiem com aquell sistema financer que ha sigut ajudat perquè tenia problemes per retornar els crèdits que havien contret amb la banca internacional, doncs aquests bancs i caixes que s'han ajudat des de l'administració pública són els mateixos que estan comprant el deute públic. Llavors veiem com s'està portant a terme una política una mica perversa. Per una banda, no sé si us en recordeu al principi de la crisi que parlaven que el Banc Central Europeu feia injeccions de capital. Rebien injeccions de capital que són crèdits a curt termini a un 1% d'interès, rebien ajudes de l'estat espanyol a través del FROB, del Fons d'Adquisició d'Actius Financers, d'avals i d'una sèrie de garanties, i destinaven gran part d'aquests recursos a comprar deute públic. Per què? Perquè en un context on hi havia turbulències en el món financer, el deute públic donava una seguretat i uns tipus d'interès pues, també bastant sucosos. Llavors veiem com els mateixos que estem rescatant estan destinant aquests diners a comprar el deute que hem necessitat emetre per poder cobrir el nostre dèficit.
És a dir, O sigui, a veure si ho aclarim. Si tu ets l'empresa... No, si tu ets l'Estat i jo sóc l'empresa, tu em dones a mi diners a l'1% i jo et dono diners a tu al 4% o al 4,75%.
Això mateix és el que ha passat.
Mhm.
O sigui, a veure, realment és una mica més complexa, sí, però resumint és això, perquè després aquest 1% era a curt termini, però ells tenen una sèrie d'inversions i diversifiquen en diferents carteres, i una part molt important de les últimes compres eren en deute públic dels estats, perquè eren pues, valors segurs. No? Sempre es diu que un estat
és molt difícil tesoro,
que faci fallida. Ah. Ja ho veurem, perquè jo no ho tinc tan clar, no?
Claro que no.
Perquè llavors què passa? Els valors d'aquests interessos van canviant en funció de... d'aquests valors que anaven canviant, bueno, aquest índex de referència, sí, diferència amb el deute alemany, això exactament què és?
Això es diu la famosa prima de risc. Uh-huh. Això de prima de risc és un valor que mesura el diferencial que té el bo alemany a 10 anys, que és el que s'agafa com a referència, amb el bo a 10 anys de la resta dels estats. Llavors, quan es diu que aquesta prima de risc ha arribat a 400 punts, com va ser el cas del deute espanyol abans de la crisi, doncs vol dir que l'estat espanyol ha de pagar un 4% més que l'estat alemany per aconseguir finançament. Llavors, aquesta prima de risc fluctua en funció de les senyals, tot això molt entre cometes, perquè veieu que el llenguatge és molt civilí, doncs en funció de les senyals que reben els mercats globals, que també és una paraula, els mercats globals. Ves algú tan heterogènic que no saps ben bé qui hi ha, però bé, darrere hi ha persones, no, executius i empresaris...
I grups d'inversió.
I fons d'inversió.
Aquesta és la clave. Porque la clave no es el IBEX 35 muchas veces, que son, digamos, economía real, por entenderlo de alguna manera, a pesar de que luego tengan partes, financieras, pero eso es economía real, pero son grupos de fondos de inversiones internacionales. Cuando dicen quiénes son los mercados, son grandes fortunas que meten el dinero en entidades que le mueven ese dinero en los valores que son más rentables y de los que más dinero pueden sacar. Ah, no.
Llavors bé, ja han hagut aquesta, com van sorgir aquests dubtes al voltant de la insolvència, sobretot de l'estat grec, doncs augmenta la prima de risc. I llavors caiem en una cosa que en economia es diu la trampa del deute. Cada vegada ha de pagar uns interessos més alts per aconseguir finançament. Com he de pagar uns interessos més alts, necessito, m'augmenta el meu dèficit, necessito endeutar-me novament, però amb uns interessos molt més alts. Llavors he de... Enteneu, no? Com és una pescadilla que se muerde la cola. Per pagar uns interessos cada vegada creixents, m'he d'endeutar novament, però amb un tipus d'interès, amb un cost cada vegada creixent. Llavors es cau en una trampa del deute on els estats han d'endeutar-se per poder pagar aquests interessos a uns fons d'inversió, uns fons de pensió, uns fons de tot aquest àmbit financer on estan les grans fortunes i el gran capital del món, no? El deute públic... i això és algo que vull que no se'ns oblidi, és una forma més de despossessió. És a dir, veiem com en aquest capitalisme madur, no, aquest capitalisme senil, on li costa trobar nous àmbits de negoci, durant molts anys ha sigut la pressió contra els salaris, un àmbit on aconseguir beneficis. Una altra eina que s'està portant a terme sobretot a Catalunya ha sigut la privatització de sectors socials que eren d'àmbit públic com l'educació i la sanitat. I un altre dels mecanismes de despossessió és precisament el del deute públic, perquè com si estem dient que tots els ingressos dels estats venen dels impostos que paguem la majoria de les classes populars, doncs estem fent un traspàs de la riquesa de les classes populars cap als que tenen capacitat d'estalviar i d'invertir en aquests fons i en totes aquestes empreses financeres. És a dir, que treuen riquesa de les classes populars per destinar-les a unes classes benestants que tenen el control d'aquest àmbit financer. Mm-hmm. O sigui, veieu com, veient aquestes etapes de la pel·lícula de terror, que és la crisi, com el capitalisme pot anar desenvolupant diversos mecanismes per aconseguir el seu objectiu bàsic, que és restaurar la taxa de guany i retornar a obtenir beneficis i seguir amb aquest procés d'acumulació.
Buscar bolses de beneficis, territoris de beneficis. No?
Dintre de tota aquesta pel·lícula del deute, hi ha un altre actor que bueno, també va tenir el seu paper en la crisi financera inicial, que són aquestes agències de qualificació.
Sí. Fitch, ¿Cómo son estas? ¿Son dos o tres American?
Son Fitch, Standard & Poor's, sí. I, Moody's.
Pues això Standard & Poor's és molt bo el nom.
Sí.
Normalillo tirant de pobre, és el que quiere decir.
Sí, això el Galeano ho deia, no? En una entrevista li feia. Diu això, és curiós, no? Aquests noms. Bé, doncs són tres empreses privades que el que fan és emetre informes sobre la solvència que tenen productes financers, entre els quals hi ha aquest deute públic dels estats. Llavors ells fan els seus càlculs i diuen, bé, creiem que Grècia tindrà dificultats per retornar el deute. Per tant, els mercats o aquests finançadors internacionals exigeixen un tipus d'interès més alt. És com funciona. I segurament alguna part de raó tinguin de que l'economia grega o l'economia de l'estat espanyol, i sobretot amb tot el paquet de retalles que se'ls hi ve a sobre, difícilment generaran la riquesa per anar tornant aquest deute. Però també és veritat que hi ha certes perversions darrere d'aquestes empreses de qualificació al risc. Primera, són les mateixes que van fracassar estrepitosament qualificant productes financers a la crisi financera. O sigui, abans de l'agost del 2007, productes que tenien la màxima qualificació, triple A, van fer fallida. El banc aquest Lehman Brothers, hores abans de fer fallida, també tenia la màxima excel·lència, triple A, i va fer fallida. O sigui que es van equivocar en el passat, i ara són el referent per, diguéssim, determinar els tipus d'interès del deute públic. I segon, que això també és interessant, són empreses que tenen participació en capital, en fons d'inversió, en fons de pensió, en altres empreses financeres que són els que estan finançant els estats. Llavors, clar, se genera aquí un incentiu. Si jo qualifico negativament aquests estats, les meves empreses podran demanar un tipus d'interès més alt per al finançament. Llavors és una perversió total, no? Que potser si fossin unes agències públiques, doncs això no seria tan fàcil, si més no.
Mm. Haurien de subornar-los com a mínim, no? No seria benefici directe. Sempre és alguna intermediació més. No sé si us sembla, passen 8 minuts de les 6 de la tarda. Bueno, en el món real una mica més, Frankie diu que són les 6 i 8 minuts. Us sembla que fem una pausa musical i anem cap a altres temes relacionats? Doncs, bueno, recordem que si voleu doncs, tant explicar més coses com potser consultar alguna cosa que no hagi quedat prou clara, perquè déu-n'hi-do el nivell de complexitat d'això, que no sé, això de la ràdio no hi ha pissarra ni res d'això, no sé si hi ha algun gràfic que ajudaria a entendre una mica les coses, ens podeu trucar 93 317 73 66 93 317 73 66. Ara tornem a Contrabanda FM, el Rizoma Malinowski.
Without money, what would we do? We got a little idea, we see what's going on. We see the money is the food of all evil, but ain't nothing evil about money. Because we need that money to pay the bills, to pay the rent, huh? Banks full, president scratching his head, the economy is down, Wall Street about to lose him, out up and down, gas prices up and down, nobody knows what to do. You know what we need, though.
que ens hem despistat aquí. Estàvem entre discutint aquests temes del deute i parlant una mica d'aquesta fantàstica versió del Money dels Pink Floyd, executada per la Sharon Jones.
Oh.
Una versió pràcticament irreconeixible, però sí. El clàssico Money de los Pink Floyd.
Yo ya le estaba diciendo que era... Sí que he reconocido la canción luego con el Money, pero... No, incapaz de reconocer al artista en este caso. De hecho, mi definición ha sido una Tina Turner, digamos, descantillada o
descantillada.
Así. Pero sí, oye, buena versión. Además, pasar una tarde así hablando de economía y de soul, digamos, parece un ejercicio bastante delirante, ¿no? Uh-huh. A los que se levanten un poco de la siesta les va a parecer algo como muy extraño.
Pues alguien está despistado, son las 6 de la tarde, no las 7.
Ah, bueno, efectivamente.
Ese es servicio social de Contrabanda FM.
Servicio público.
Bueno,
servicio es social es otra cosa.
Servicio social suena a patrullas ciudadanas de estas.
Servicio social sería a lo mejor también si repartiéramos bocatas en la portería o algo así.
Sí, hombre, no tengo yo bastantes cosas que hacer. Si queréis comer, a los tenedores de Rai o al Old School.
Exacto. Bueno, pues seguimos. Seguíamos hablando de lo que era un poco... digamos, esta cuestión relacionada entre lo financiero, ¿no?, y la economía real, pero yo creo que hemos derivado quizá más a la cuestión en esta última parte de la conversación hacia la cuestión del endeudamiento, hacia el papel que han tenido también en esta crisis, un papel pues muy dudoso y muy sospechoso que han tenido los poderes públicos en la crisis, ¿no? Estabas hablando de algo que me parecía muy muy interesante, que era lo del desposeer, ¿no? Que bueno, que como concepto para iniciar una crítica, ¿no?, de cómo, bueno, cómo los que se supone que son los gestores de lo público están directamente metidos en unas tramas para realmente agotar lo público y que sea lo privado, no lo que, bueno, pues lo que obtenga beneficio y lo que al mismo tiempo, como ya veremos en la retallada, supongo, si llegamos a hablar, bueno, que tengan un papel preponderante en la salida de esta crisis, ¿no?
Sí, sí, l'estat és un element vital en el funcionament d'aquesta societat capitalista. I aquest estat de classe, pues, diguéssim que ha rebut molt entusiasta tota la sèrie de polítiques econòmiques que han d'aplicar dictades per el Fons Monetari Internacional, la Unió Europea, etc. O sigui que totalment d'acord, l'Estat ha jugat un paper pues, demolidor. Uh-huh. Però precisament per això, perquè és un estat de classe, té uns interessos concrets i aquests se centren en beneficiar aquests sectors de l'economia que podríem anomenar els poderosos, no? I llavors és aquest fenomen que és molt interessant, no?, dels polítics, que és això de les portes giratòries, com surten de la política i entren a l'empresa privada, no? O sigui, ja veurem a veure a quina empresa privada, a quin consell d'administració se'n va el senyor Zapatero, no?, quan deixi la Moncloa. Llavors veiem com el sector privat i el sector públic en un estat de classe, doncs, tenen unes relacions... més d'amor que d'odi.
O quan no, o sea, no és solo que, per exemple, no, el exministro Serra esté en la Caixa de Catalunya, no, es simplemente que muchas veces los consejos de administración de ciertas caixas están politizados directamente, o sea, tienen uno de las partes que se supone que gestiona estas entidades y que se supone que tiene que devolver a la sociedad parte de sus beneficios, pues son personajes personajes de partidos,
sí, cargos electos,
cargos políticos, claro. Uh-huh.
Bueno, un poco per situar aquest tema de com es relaciona aquest problema financer, com es trasllada cap a l'Estat, aquest, com era la palabra? De lo que el Estado cede a...
Desposeer.
Desposesión.
Muy interesante, sí, este me voy a apuntar.
Aquesta desposessió és, doncs, de fet... Clar, ja feia un temps que penses, no?, quan fa 10 anys, quan hi havia aquell moviment antiglobalització que tenia diverses vessants, però una d'elles era, i de fet al seu inici, era criticar aquests grans organismes internacionals, supranacionals, com són el Fons Monetari, el Banc Mundial, l'Organització Mundial del Comerç, i el paper que tenien en generar aquestes desigualtats nord-sud, no?, com a través de... els enormes deutes que tenien els països de Llatinoamèrica, Àsia, alguns, bueno, Àfrica, com aquesta aquest seguir concedint crèdits a aquests països per tal de que poguessin, bueno, existir els estats, bàsicament, no? Doncs anaven acompanyats de la imposició d'una sèrie de polítiques. No? Això que era una cosa que passava, pobrecitos, en el tercer mundo, què tal? Resulta que és el mateix que ara estem veient aquí a Europa.
Sí, sí, efectivament.
I què és això, no? És unes directrius, no sé si seria la paraula, que des d'aquests organismes doncs, es filtren, diguéssim, estan per sobre dels estats i els estats han de fer cas.
Claro.
I aplicar-les, i són pues, aquestes retallades puntuals, bueno, puntuals no reals que veiem de tall, bueno, tancament de centres sanitaris...
Incluso más bestias, que, ¿no? Ahora, bueno, yo al menos cuando estudiaba, ¿se acuerda usted? Claro, veíamos cómo, por ejemplo, cuando, bueno, el desembarque de los Chicago Boys en Chile, lo primero que hacen es hacerse una constitución a medida. Y ahora estamos viendo cómo en España empiezan a meter las cuestiones de la deuda en la Constitución. Empezamos a ver cómo ha habido ya una reforma del mercado laboral, pero todos sabemos que cuando vengan, si vienen los otros, los peperos, va a ser una nueva reforma laboral, más de regulación y todo esto. Y todo eso queda metido y queda dentro de la Constitución. Que esto es lo que, o sea, lo que hacen, nada más, o sea, uno de los primeros pasos es hacerse un marco legal que les venga, bueno, como un traje, claro. Y entonces eso queda ya, por medio de la constitucionalidad, queda ya en la legalidad, ¿no? Y entonces ya ir contra eso es mucho más complicado porque tienes que empezar a hacer presión sobre los partidos, presión sobre todo esto. Però, bueno, m'he lanzat.
No podria estar més d'acord, eh? I, efectivament, el que em semblava una bestiesa que volíem fer als estats llatinoamericans i del sud-est asiàtic és el que s'està fent ara mateix el que anomenen ells la perifèria d'Europa. I la literatura és àmplia sobre com les conseqüències d'aplicació d'aquestes polítiques del Fons Monetari Internacional van ser demolidores per al desenvolupament d'aquestes economies emergents o d'aquests països de Llatinoamèrica i d'Àsia. O sigui que, bé, no? Sembla com que en el capitalisme no s'aprèn, no? No hi ha una acumulació de sabidoria i el que no serveix per sortir de la crisi se li augmenta la seva dosi. Hem vist com els rescats aquests del 2010 no han servit perquè Grècia pugui tornar el deute, però ara fa uns dies el senyor Sarkozy i la senyora Merkel es tornen a reunir per tornar a pactar un nou rescat en aquest sector financer europeu. O sigui, és una mica com tenim un malalt crònic, li diagnostiquem una malaltia i decidim que el tractament és un. Li apliquem aquest tractament i veiem que no funciona i en comptes de pensar en un tractament completament diferent, el que fem és doblar la dosi. Bé, doncs potser acabarem matant el malalt, no? Mm. I realment és, bueno, és una mica... doncs et quedes estupefacte, no?, les polítiques econòmiques que estan portant a terme perquè veuen que no només no funcionen, sinó que repeteixen la seva dosi.
Mm-hmm. Clar, llavors és veure potser si... digamos de quién es el médico, ¿no? Si el médico está por curar al enfermo o si está para traer en beneficios porque igual le sale más a cuenta vender el cuerpo a peso.
Sí, sí.
Bueno, la sentida aquesta, bueno, és un error sistèmic o és que l'objectiu del sistema és un altre diferent del que diu?
Ah, amigo.
No, el problema és que la crisi és un càncer, un càncer terminal, incurable, i en el capitalisme sempre hi ha hagut de crisis i sempre n'hi haurà. És un element intrínsec en el propi funcionament d'aquesta societat. Llavors, bueno, no sé si sortirem o no d'aquesta crisi. Jo crec que tard o d'hora sortirà i ja trobaran les seves vies. Però n'hi haurà una altra potser més aviat del que ens esperem, no? O sigui, que en el capitalisme el propi mecanisme de la crisi no només és intrínsec, sinó que és necessari per trobar nous negocis, per regenerar, per eliminar aquells capitals que no són prou eficients i per iniciar un nou procés d'acumulació. I fins que no sortim del capitalisme, doncs seguirem tinguent crisi.
Siguiendo con tu analogía, bueno, del médico y el cáncer, que me parece cuestionable, lo diré porque las apelaciones a los cirujanos con mano de hierro son también larga literatura en la historia. Claro, entonces, en este sentido, ¿sería el estado del bienestar esa parte cancerígena que nos vamos a cargar?
No.
Claro, es que, o sea, yo entiendo que el capitalismo va a buscar otra nueva bolsa de beneficio, de riqueza. El beneficio es lo que importa, que ese es el, digamos, el leitmotiv del sistema en la actualidad. Pero entonces, claro, ¿cómo vamos a salir de esta crisis? No digo en cuanto a medidas y esto, sino ¿qué va a quedar de lo que había antes de la crisis, por decirlo de alguna manera?
Mira, el desmantellament de l'estat del benestar diríem que és el tractament que vol aplicar a aquest metge, que serien els governants, no? Aquest tractament, doncs, podem dir que és quimioteràpia. Destruïm l'estat de benestar. Però a vegades això no funciona per tractar un càncer i has de fer un altre tractament. El problema és que és un malalt terminal. El capitalisme és un malalt terminal i, bé, des del meu punt de vista, o des del punt de vista de segurament bastants oients que estiguin per un procés de transformació social, quan abans destruïm aquest sistema i comencem a construir un de nou, doncs podrem vislumbrar un futur sense crisis i sense tots aquests altabaixos socials. Llavors, la idea és aquesta. El desmantellament de l'estat de benestar, doncs, és una via més en aquest procés de despossessió, d'acumulació per despossessió, de trobar nous àmbits on invertir el capital privat. L'Institut Català de Salut és públic i ara volen trossejar-lo i donar-ho a 20 empreses privades. O sigui, són vies, no? Vies a través d'aquest desmantellament d'un estat de benestar que és nostre, que s'han guanyat, s'ha aconseguit tenir aquesta sèrie de drets i aquestes garanties socials a base de molta lluita, no, ningú ens ho ha regalat, i ara pues, els nostres governants volen donar-ho al capital privat. I és un procés que ja ha sigut anteriorment, ja s'ha produït anteriorment, no? Com amb el cas que comentava
Bacterium,
amb el cas del Fons Monetari Internacional aplicant una sèrie de polítiques a Llatinoamèrica, etc.
Una de les diferències interessants, pensar després de dir-ho, és que la majoria de l'inici d'aquestes polítiques del tercer món, bueno, en el cas, per exemple, d'Amèrica del Sud, coincideixen amb dictadures. No? I és com hablant de la deuda ominosa, no? Que es contrau en dictadura i després s'ha de seguir pagant, encara que canvia el règim, doncs aquests contractes que tu tens, aquests préstecs que tens, segueixen vigents. Lo curiós és que aquí s'ha pogut fer en una suposada democràcia.
Però no, personalment, jo crec que almenys quan estudiàvem, pues, por ejemplo, todo lo que habían sido en las 70, en los 70, todas las... Claro, sí que hablaban de lo que tú dices, dictaduras, y se hablaba de un estado de excepción para poder aplicar esas medidas, ¿vale? Pero esto en los 70. Pero ahora es la crisis propia la que genera ese estado de excepción. De ahí que, por ejemplo, claro, porque es una de las críticas que hay que hacer. Aquí se imponen los recortes, se impone el, ¿no?, que me hace que es muy curioso también como analogía, el adelgazamiento del estado del bienestar, ¿no?, que es el concepto que usan, se impone, digamos, casi como, ¿no?, como diría, ¿no?, Carlitos Marx, como por la fuerza de la gravedad. Se imponen estas medidas como una fatalidad que hay que asumir, cuando en realidad es un proceso histórico muchísimo más complejo, por el cual es que hasta los propios políticos que gestionaban ese estado del bienestar se han convertido ideológicamente al neoliberalismo, ¿no? Y a esa eficiencia económica que se supone que tiene que tener el estado del bienestar. Claro. Y entonces es ahí donde el marco de excepción o la excepcionalidad se la han creado ellos mismos aprovechando esta crisis financiera. Y es por lo que podemos entender, por ejemplo, eso, ¿no? Que sí a los recortes, pero nada sobre una nueva fiscalidad que grave sobre la SICAP y todo esto. Entonces es ahí donde es que no es que se lo cuelen a la democracia, es que la propia democracia asume esa excepcionalidad y asume que hay que recortarlo, ¿no? Que hay que recortar el estado de bienestar, el estado no, claro, es que esto también es complejo porque no es el estado, es el estado social, digamos, esas partes o esa dimensión social que se supone que tenía el estado, porque luego ves que en cuestiones represivas, en cuestiones bueno, el señor Artur Mas, yo lo oí, dijo, lo único que no se va a poder privatizar son la policía y las cárceles. Externalizar sí, pero privatizar no. Y lo que está... Claro, no, no. Es que sí, esto sí. Lo dijo y se quedó tan tranquilo. Y, claro, todo lo que es... y ahí podemos saltar casi a otro tema. Pero todo lo que tiene que ver con hospitales, por ejemplo, albergues, que los albergues para personas sin los sin techo, que se les llama, ya están todos, son de, digamos, de titularidad pública, pero de gestión privada. Hospitales, albergues, escuelas, ¿no? Toda la idea de la concertada, todo esto está siendo externalizado y es más. Estamos en la tesitura que la parte pública se está degradando, en mi opinión, voluntariamente, para que algún día sea ineficiente y tengan la justificación para eliminarla.
Uh-huh. Sí, sí, totalment d'acord, eh? Jo aquí veuria dos elements. Per una banda, el capitalisme pues, pot tolerar un règim dictatorial, com pot tolerar un règim... que jo no m'atreviria a dir que és democràtic, però que és de parlaments electes, no? Llavors, el capitalisme es pot desenvolupar en diversos règims. I llavors, la qüestió aquesta, no? Quant mercat pot aguantar la democràcia o quant capitalisme pot aguantar la democràcia si és realment una democràcia? I aquí entraríem amb això de la gestió de l'estat del benestar, que amb aquesta crisi ja és el colofó final, el fracàs del projecte socialdemòcrata, no? A tota Europa, que durant uns anys s'ha desenvolupat a l'empara d'aquest estat del benestar que podia garantir a unes capes de la població unes garanties socials mínimes, però que dins d'aquest sistema capitalista pues, salten certes contradiccions i es troben àmbits de negoci en privatitzar tot això.
Uh-huh. I que de fet seria com la segona tongada, no? Perquè diguéssim en la part menys... diguéssim, d'aquesta assistència social, diguéssim, o no sé com dir-ne, no? Educació, sanitat, serveis socials, etc, és la que ve ara, però abans ja va haver una més relacionada amb la indústria, no? Sí, telecomunicacions, sí. Energia, etc, etc, als anys 90. Claro. Perquè és com tot este proceso de la desposessió no és una cosa nova.
No, no.
I suposo que llavors es feia amb la mateixa excusa, no? De dir... Bueno, o sigui, amb la mateixa voracitat dels mercats, de dir, volem... tenir el control sobre l'energia, les telecomunicacions, etc, i la justificació ideològica de és ineficient que això sigui públic.
Però aquí lo volvemos a tener, o sea, con el final del franquismo, y bueno, digamos, con la entrada ya de España en el mercado común, una de las cosas que tiene que hacer es empezar a liberalizar sectores para que las empresas privadas de otros países puedan entrar aquí.
¿Pero tiene que ver con el final del franquismo o tiene que ver con un nuevo paradigma global, o global, bueno, en los años 80 igual todavía, semi-global, de economía neoliberal? Quiero decir que...
Total.
Quiero decir que es contemporáneo eso con la Thatcher, con el Reagan y compañía.
Y en España con los pactos de la Moncloa.
No, i també la qüestió de la Unió Europea és molt important, eh?
Ah, por supuesto.
Com s'ha desenvolupat un marc del mercat comú, del que després va ser la moneda única, etc. Un marc on és el paradigma neoliberal aplicat a la seu màxima exponent. Un marc on es pugui moure mercaderies i capitals lliurement, persones entre cometes, sí, podem anar d'Erasmus, però si ets gitano i te'n vas a França potser tens problemes, encara que siguis de Romania, i que ha tingut això, un paradigma per al capital... però que no ha sigut per les persones i que no hem anat a una convergència fiscal, a una assimilació de l'estat del benestar amb altres països més desenvolupats d'Europa, etcètera, etcètera. Claro, no hem anat cap aquí.
Es que este es uno de los temas que, por ejemplo, para el caso concreto de España, y yo creo que para lo que en realidad también será una discusión que hay que abrir, que es sobre la cuestión de la defensa del estado del bienestar. Es que la cuestión del estado de bienestar en España no es asimilable, por ejemplo, a Francia. Hmm. Porque la historia del estado el estado del bienestar, digamos, tiene una larga historia que tampoco se trata de dar una chapa, pero bueno, que, por ejemplo, hay un artículo muy interesante que en internet lo encontraréis, que del señor ex un molt honorable Jordi Pujol sobre el estado del bienestar. Ay. Que, ojito, hay que leerlo, porque sí que hace una buena una buena historia del estado del bienestar, pero luego, bueno, se le va ahí fuertemente, ¿no? Claro, pues la cuestión es, claro, que el desarrollo del estado del bienestar, por ejemplo, en los países del norte de Europa, o en Francia, o en Alemania, no tiene nada que ver con el desarrollo del estado del bienestar en España. Es que, de hecho, cuando con el final del franquismo se empieza a extender lo que se supone que es el estado del bienestar, es es un lapso de tiempo tan corto, porque ya en los años finales de los 80 ya están metiendo medidas neoliberales. Claro, es que, no, por ejemplo, es que es muy curioso, porque cuando se habla, ¿no?, del el ministro de Sanidad, Bernat Soria, ¿no?, el que extendió toda la red de centros de atención primaria por este país, que seguro que es encomiable esa tarea, porque no lo había antes, pero el sucesor ya empezó, digamos, a, ya se vio, digamos, en la tesitura de tener que cambiar todo esto. Entonces, España no ha tenido tanto tiempo para claro, es que, claro, y esto yo lo conecto con la idea de la defensa del estado del bienestar. ¿Qué estado del bienestar estamos defendiendo realmente? Uno que apenas tuvo tiempo para ser, para extenderse.
No, no, totalmente de acuerdo.
No estem tan d'acord, que segurament això significarà que cap dels dos té raó.
No, però fixa't, el que tu dius és aquest estat del benestar, és a dir, l'economia espanyola és una economia de segona, per tant el seu estat de benestar també era de segona, comparat amb Alemanya, França, els països escandinaus. Però bueno, que sigui feble i que s'estigui desmantellant no vol dir que no s'hagi de defensar aquest estat del benestar.
No, però és més fàcil, o sea, es más fácil desmantelarlo que no en Francia. Porque en Francia lo de ser ciudadano, ser francés y tener servicios sociales, digamos, como que está a la orden del día. Pero claro, aquí hay gente, por ejemplo, ¿no?, que asume que en tanto que va a una mutua, el resto se la pela, por decirlo en plata. Y esto tiene que ver también con esta poca tradición del estado del bienestar que hemos tenido en este país.
Sí, sí. No, el que s'hauria de fer és defensar aquest que tenim i inclús ampliar-lo. Això, és a dir, doncs per què no, no? Com a sortida de la crisi, fins i tot en termes capitalistes, una ampliació de l'estat del benestar, més despesa social, doncs no sé, hi ha molts avis, doncs potser hi ha necessitats. Hi ha molta gent aturada, potser es podria crear aquí un mercat, no?, d'assistència a la tercera edat, a la canalla, no sé, escoles bressol, que hi ha una necessitat. Doncs aquí també hi ha, es podria haver un desenvolupament d'aquest estat de benestar, no?, com una idea.
Però aquí el digamos, la torsió que nos encontramos, que és una torsió, digamos, muy profunda, tiene que ver con que esto yo creo que en cierto sentido se observa, pero ya no se observa gestionado por el Estado o por las administraciones. Se observa gestionado por lo privado.
Claro, sí, sí.
Y aquí es donde nos encontramos todo, bueno, lo que vienen a llamar como el nuevo paradigma, ¿no?, que es pasar del estado de bienestar a la sociedad de bienestar. Que es un término que yo había acuñado por una tipa que se llama Vera Zamaini. Está en internet, si lo queréis, en el Google, muy interesante. Habló con Jordi Pujol, ya os lo digo, o sea, hablaba... No, es que es muy curioso, o sea, en el fondo hacen un análisis histórico muy interesante, porque te venía a decir, a cierto nivel, te venía a decir, vamos a ver, de lo social siempre ha habido alguien que se ha ocupado, ¿no? Y te decían,
sí,
en época medieval te decían... La iglesia...
No, ya hace 100 años también.
¿Y por qué no? Pero también te venía a decir, había ciertos gremios que también disponían de una, digamos, una parte social,
sí,
decirlo
claro.
Así, ¿no? Todo el tema de los aprendizajes implicaba, de los aprendices, perdón, implicaba pues una cierta red de solidaridad. Entonces, aquí nunca estuvo el Estado, pues hay que recuperar ese modelo. Pero ¿qué sucede? Que ese modelo ya no tiene esa ingenuidad, bueno, no tiene ese modelo de gestión, ahora tiene un modelo de gestión de beneficio.
Hombre, pero es que además si nos vamos a comparar, que también hay análisis o propuestas incluso de esas alternativas a, bueno, cuando el bicho este que es el capitalismo se muera, ¿cómo lo hacemos? Que es precisamente, claro, y la creación, el nacimiento del capitalismo pasa por la destrucción de esas estructuras gremiales.
Claro.
Que obviamente no, o sea, no puedes equiparar así por la jeta lo que es un gremio con lo que es una empresa privada.
Por supuesto.
O sea, no tiene absolutamente nada,
nada que ver.
No es lo mismo una persona que es miembro de un gremio que un empleado de una empresa privada. O sea, es absolutamente incomparable.
Claro, además, por ejemplo, y cogiendo ese mismo ejemplo, la idea de la empresa privada sigue siendo una reducción de costes continua en la mano de obra. Entonces, por eso te aparecen muchísimas entidades sociales que están trabajando a partir del voluntariado. Claro, es que digamos la idea inicial que el doctor Contraplano nos estaba proponiendo, claro, implicaba a lo mejor un estado del bienestar donde los derechos de los trabajadores sociales o de los profesionales sociales, ¿no? Porque trabajador social ya se imbrinca ahí en un nuevo estudio que hay ahí en Mundet, que estudian, pero todos estos profesionales sociales, enfermeras y todo esto, tendrían garantizados sus derechos como trabajadores. Pero es que en esta torsión profunda no estamos hablando de eso. Estamos hablando de voluntarios, estamos hablando de emprendedores sociales, ¿no? Que les dan premios príncipes de Asturias y todo esto.
Hi ha un document molt interessant que nosaltres des del Seminari d'Economia Crítica Taifa comentem en el nostre últim informe i que podeu veure a la web de seminaritaifa.org. L'informe es diu L'estratègia del capital i en aquest informe comentem un document que es diu Transforma Espanya, que és un document que han desenvolupat una sèrie d'intel·lectuals, molt entre cometes, això d'intel·lectuals, sobretot vinculats a poders empresarials, en què plantegen una idea de la democràcia o una idea de la nova societat que pot haver després d'aquesta crisi, que ells li diuen de gestió civil, on cada vegada s'està reduint molt més aquesta intervenció del sector públic. I bé, és un document que en alguns casos és directament feixista, perquè estan darrere d'aquest llenguatge, no?, de que una gestió civil, les empreses i els treballadors ja poden lliurement al mercat determinar el seu salari, no ha d'haver un marc legislador que determini les relacions econòmiques, laborals, etc., i que volen tendir cap a aquest poder, no?, de lo que ells diuen societat civil, que no deixa de ser res més que el control directe de les classes benestants sense la necessitat de passar pel sector públic. I bé, pues, no sé, em brinca una mica amb els temes que comenteu, no? De lo social sempre hi ha algú que s'encarrega. Sí, serà jodido, però si és a través del mercat, ja em diràs tu qui tindrà accés en això, no? Clar. En un context d'atur acollonant, en un context de dificultats per tenir unes rendes mínimes, etc, etc.
Clar, un dels... Ai, si este me se me está yendo de la cabeza. Nada, se me ha ido, ya lo recuperaré.
Yo, claro, en este sentido, digamos, esta cuestión de la sociedad de gestión civil, claro, me parecía interesante también, cuando has hablado del fascismo, me parece un elemento muy interesante la cuestión de la sociedad movilizada. Me refiero, porque, bueno, es algo que yo he trabajado mucho con el tema del voluntariado, y entonces, por ejemplo... ¿Cómo se empiezan a trabajar? O sea, voy a poner un ejemplo gráfico, ¿no? Que, bueno, usted lo conoce porque ya se lo he mostrado alguna vez, ¿no? La idea de los programas de la Caixa en centros penitenciarios, ¿no? Uh-huh. Que se llevan a partir de voluntarios, que son gente mayor, ¿no? Son gente mayor que entra en prisiones a dar cursillos de informática a presos, ¿no? Y entonces... ¿Cómo vende la idea del voluntariado? ¿No? Y entonces te hace todo una especie de contexto en el cual una persona mayor tiene que seguir moviéndose. O sea, es el último modo de obtener un beneficio de una persona que a lo mejor ha trabajado 60 años. O sea, no solo has currado como un fiera apagando tus cotizaciones, sino que tienes que llegar a la jubilación y seguir movilizado para tener una vida plena. Y una vida plena pasa por ir a un centro penitenciario a hacer el bien, con lo cual, además, estás ahorrando un sueldo de un profesional que a lo mejor debiera estar haciendo eso, que es muy discutible también hacer cursos, bueno, no sé. Y entonces ves cómo se opta por una lógica de la movilización y una lógica de extraer valor hasta el último momento. Uh-huh. Estamos asumiendo que en el futuro también va a haber un montón de gente mayor. Pues se inventan este concepto de la jubilación activa, ¿no? Entonces ahí es donde yo ahí veía... Por eso decía lo de la torsión profunda, porque empiezan a aparecer un montón de nuevos elementos de gestión de la sociedad, desde luego, que bueno, que también nos llevan hacia una nueva gobernabilidad, ¿no? Y entonces, claro, sería, bueno, esto será algo que veremos en los próximos 10, 20 años seguramente, ¿no? Tendremos una transfiguración total de los modos de gestión de lo que era lo público, ¿no?
Claro, una de las posibilidades es, por ejemplo, uno de los, digamos, en el caso del Estado español, hablábamos de es una economía de segunda, tiene un estado del bienestar de segunda, pero hay, por ejemplo, una potencia económica de primera, como sería Estados Unidos, donde muchos de los aspectos de este estado del bienestar no se han desarrollado. Y si ha habido una sociedad del bienestar, ¿no?, recuperando ese matiz entre Estado y sociedad del bienestar, es porque todas estas prestaciones médicas, educativas, etcétera, venían de mano de la empresa. Es decir, claro, que las negociaciones colectivas de tipo laboral, por ejemplo, claro, más allá del salario, las vacaciones y los despidos, uno de los elementos es el seguro médico.
Claro.
O sea, que es uno de los modelos posibles y que, de hecho, pues es como es en Estados Unidos, ¿no? De cómo, claro, cómo se el Estado se desprende, si es que alguna vez se ha interesado, de estos, claro, temas.
Claro, yo ahí, por ejemplo, y en el ámbito, ahora que hablas de seguros médicos, también en el ámbito sanitario, claro, también ahí hay una cuestión, claro, muy perversa, ¿no? En el sentido de, claro, que sí, digamos, las reivindicaciones laborales han pasado por ahí, pero también asumamos que, por ejemplo, toda la gente que no entra directamente en el mercado laboral o que está en la economía sumergida, economía informal, llamémosle como queramos, claro, pasa, ¿no?, por lo, ¿no?, bueno, por lo que, bueno, directamente son personas que o van a pasar por la beneficencia, que en Estados Unidos también es de gestión, bueno, es de gestión pública, pero también está externalizada. Hay un trabajo sobre homeless, heroinómanos, de Philippe Bourgeois, que en internet, también en el Google, lo tienen, muy interesante, sobre la dimensión de muerte que atraviesa todos estos colectivos, ¿no? Que evidentemente, ¿no?, en este país también pasa, ¿eh? Lo que pasa que allá se presenta, digamos, en un modo mucho más evidente, justamente por lo que usted dice, que es que en tanto puedes ser propietario y en tanto un trabajo te garantiza un seguro médico, claro, pero incluso hay muchos matices, porque hay seguros médicos que, por ejemplo, el cáncer no te lo gestionan.
Bueno, y ahí es donde es lo que está pasando, ¿no? De cómo se ceden quirófanos públicos para dar todo aquello que un hospital privado no puede asumir porque es demasiado, vamos, porque es una inversión demasiado grande.
Bueno, como diría el doctor Platillos Volantes, esto es una masacre.
Sí, exacto.
No asumiré toda la parte de su discurso, pero él lo diría. Claro, la cuestión de la sanidad pública, que yo creo que es una de las retalladas, no, a la quizá que con la que que esto también me parece bastante triste, porque es quizá la que cuenta con más apoyos, ¿eh? Porque asumimos primero que hubo una gestión relativamente buena, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, ¿no?, que siempre se le pone como ejemplo de España sobre lo que es la atención médica, que narices, ¿no? Pues no sé, de hospitales, de, digamos, punteros en Europa, trabajando temas de oncología y todo esto, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo las retalladas aquí se es más sensible? Pero bueno, lo que ha pasado en educación lleva siendo un escándalo desde hace los últimos 20 años, ¿no? Y luego aún encima te sale el iluminado de turno diciendo que la manera de salir de la crisis es la educación, ¿sabes? Y esto te lo dice un tío del PSOE, es que es para cagarse. No, claro, y hacen el vídeo este de la niña que va al cole con su... El niño que va al cole con su... No sé si lo ha visto, pero ya se lo comento. Un niño que va al cole con su... Bueno, con la cuidadora, con la tata, se le llamaría. Y entonces le dice, ¿tú tienes hijos? Y dice, sí. Y dice, ay, qué bien, pues así tus hijos me podrán cuidar a mis hijos.
Sí.
Y esto, y luego sale la madre con su hija en el cole público. Corre, hija, corre, ¿sabes? Claro, y dices, pero ¿qué estamos? O sea, y llevan, han asumido esto gobiernos socialistas años y años y años. Uh-huh. Claro, con lo cual es... Perdón, que estoy hablando mucho.
Ceda el balón. Nos queda una miqueta més de 10 minuts. No sé si hi ha temes així que voleu recollir que ja en quedava ahí en el aire, no sé exactament. I un dels temes que volia apuntar és també que... i que ens passa, no sé, per exemple, quan estàvem a la universitat era allò que defensàvem la universitat pública quan ens estàvem cagant precisament en la universitat que vivíem, no? I també és com replantejar, no? No es tracta de recuperar cap model, vull dir, ni una educació adoctrinante como lo que tenemos, ni unos servicios sociales asistencialistas y neocoloniales, ¿no? Cuando hablábamos a veces de cómo el paradigma colonial del antropólogo que va a las colonias ahora funciona hacia adentro, ¿no? De cómo son culturalizados los pobres y como tal. Ni queremos una sanidad, por ejemplo, que es cautiva de la industria farmacéutica, que, pues, por ejemplo, en los temas de género, cuando hablábamos del octubre trans o muchos otros, pues, digamos, construye pues esta sociedad patriarcal a través de la medicina. Obviamente todo eso también lo tenemos que criticar, ¿no? Y bueno, no es eso, no hablábamos, creo que lo hablábamos fuera de micro, ¿no? De cómo a veces al criticar el Estado, pues aquello como a veces entre ser anarquista y ser neoliberal parece que si lo miras así rápido y confusamente parece que pueda ser lo mismo. Pero bueno, en este momento de retallada se trata de defender lo público, pero también defender lo público en el sentido de reapropiárnoslo y gestionarlo desde nuestro punto de vista. Asistencia social que no sea asistencialista, en fin, lo que venía diciendo, ¿no? Y no sé si hay...
Totalmente de acuerdo. No, claro, o sea, en el fondo lo reducíamos en una pregunta, que también tendríamos que ceder la palabra porque creo que va a disentir un poco, ¿no? Lo de qué significaba defender el estado del bienestar. En este caso, a lo mejor desde tu... O sea, igual doctor Bacterio y yo pues tiramos igual para esto, pero igual tú tienes otra mirada también sobre esto, ¿no?
No, jo el que penso és que... És a dir, estic totalment d'acord que l'estat del benestar no deixa de ser res més que una altra pota d'aquest sistema i d'aquesta societat que segurament ens agradaria transformar-la en molts aspectes. Estic segur que l'educació, la sanitat, la universitat pública, etcètera, etcètera, té moltes ineficiències, no només econòmiques, sinó també pues, intel·lectuals, socials, etcètera, i que hi ha moltes coses que transformaríem d'això. El que passa que, per mi, i fins i tot des d'un plantejament llibertari, no em provoca cap tipus de contradicció defensar aquest estat del benestar, tot i que sé que és insuficient o que el canviaria. Primer per un motiu bàsic, perquè és nostre. O sigui, aquestes escoles, aquests hospitals, aquests CAPs, tot aquest servei de sanitat, aquestes universitats són nostres i és veritat, eren imperfectes i les millorarem quan puguem i quan ens reapropiem d'elles pues, aplicarem les mesures que creiem col·lectiva i democràticament necessàries. Però no podem, diguéssim, renunciar a la defensa d'aquests drets pel simple fet de que formin part d'una estructura d'una societat injusta. Mm. I simplement l'argument per mi fort, i podríem entrar, no?, més debat, però és que és nostre, i com que és nostre no té per què gestionar-ho una propietat privada.
Mm. Yo en ese sentido disiento un poco, porque o sea, yo no lo considero tampoco, digamos, como de una propiedad del pueblo, por decirlo de alguna manera, o de las... No, no sé, yo veo que más bien la defensa tiene que ver con, bueno, con volver a combatir, digamos, la ofensiva del capital sobre estas mismas instituciones. No tiene tanto que ver con que yo considere la escuela mía o la sanidad pública mía, sino que tiene que ver con esto, ¿no? Con una, bueno, realmente con un enfrentamiento con... estas clases poderosas, ¿no?, que se les reconoce porque, por ejemplo, llevan traje y se frotan las manos. ¿sabes? Que son políticos y banqueros.
Sí, bueno, pues también hay una realidad, ¿no? De, por ejemplo, en el caso, en la educación es el típico debate de, bueno, no nos gusta la educación pública porque adoctrina, porque determina mogollón la cabeza de las niñas y los niños en cuestiones de género, en cuestiones de clase, en cuestiones de, en fin, los programa para que sean trabajadores eficientes. No nos gusta la sanidad por tal cual, pero al final es como, a ver, ¿qué alternativa tenemos para que la mayoría de la gente sepa leer y contar y sumar y restar, para que cuando tenemos un problema de salud tengamos una solución inmediata, imperfecta, ineficiente en el sentido del abuso de los medicamentos y tal, pero realmente tampoco tenemos otra alternativa, ¿no? Y son cosas como lo suficientemente importantes como para... Tal, ¿no? En el caso de la educación libre, bien, la educación libre está bien, pero si es solo accesible para una cierta élite, no solo económica, sino, bueno, en cuanto a capitales sociales, capitales culturales, claro, no es una solución social, ¿no? No es una alternativa.
Bueno, algún intelectual italiano del siglo XIX le diría que lo que había que crear era como una especie de cultura obrera al margen, ¿no? Enfrentarse a la hegemonía desde abandonar lo que eran las instituciones propias que generaban esa hegemonía, ¿no? Claro, evidentemente, esto es ahora en la actualidad es hablar casi de socialismo utópico. En eso estoy de acuerdo. Pero yo sí que sigo viendo, por ejemplo, que muchas de estas instituciones, claro, son justamente las que generan unas discriminaciones y una anomia brutal en el la propia del capitalismo.
Ens queda molt poquet temps i no voldria que deixessin d'esmentar, ho has dit en algun moment, però no, que el doctor Comptable forma part del seminari Taifa, no? I que, bueno, ja has dit la pàgina web, que és
seminaritaifa.org.
I que, doncs, a part d'haver vingut avui a la ràdio, doncs, feu xerrades a diferents espais, no?
Sí, bé, el col·lectiu, un dels objectius que tenim és intentar fer una aproximació a l'economia des d'una vessant crítica, intentar donar una contravisió en aquesta visió més mediàtica o més des de les facultats d'economia, i el que ens dediquem sobretot és a fer formació. Llavors nosaltres publiquem un informe que el podeu descarregar a la pàgina web gratuïtament, i també doncs, ens conviden altres col·lectius i persones interessades doncs, a fer xerrades i cursos i demés. I bé, això és una mica la nostra tasca.
I on se us pot seguir, a part d'internet, per exemple, en les properes setmanes? On...
Nosaltres a la pàgina web tenim una pestanya allí a la pàgina web que diu cursos i allí hi ha un apartat calendari, es desplega el calendari i allí podeu anar seguint les activitats. Nosaltres fem cada any un curs... Bueno, ara últimament l'estem fent sobre la crisi, el que passa que ja ha començat i ara és un curs que es titula Per entendre la crisi i fem 6 sessions, 6 classes diríem, tot i que bé, sempre intentem que sigui un diàleg i un debat més que una classe així magistral, i ara anem per la 5ª sessió, que serà el pròxim dijous 3 de novembre, i que va sobre les polítiques econòmiques que s'està portant a terme en aquests anys contra la crisi. I l'última sessió, que jo crec que bé, encara que no hàgiu assistit a la resta del curs, pot ser molt interessant, perquè precisament parla al voltant de la qüestió de les alternatives, no? Més enllà de la crisi capitalista, quines alternatives tenim. I serà el dijous, dia 10 de novembre, a les 7 de la tarda, i nosaltres ho fem això a Ecoconcern, que és un espai que es troba al carrer Maria de Déu del Pilar, número 15, principal. Està a prop del Palau de la Música. I bé, sobretot el calendari, doncs podeu veure les diferents xerrades que fem. Així una que em toca a mi fer, i per això recordo la data, és el proper 9 de novembre a l'Ateneu Molei de Molins de Rei, a les 7 de la tarda, si no recordo malament, doncs sobre el voltant de les qüestions de la crisi del deute. Però bé, si consulteu allí anireu trobant les diferents convocatòries.
Molt bé. Doncs seminaritaifa.org, no? Per recordar, o per més endavant, les coses que hi podem trobar. Però res, ens apropem a les 7 de la tarda. Avui em sembla que venen els Majares Enlatados, no? Que vam fer programa la setmana passada. I però també aprofitem, si ens esteu sentint en directe avui diumenge, perquè també tenim repeticions dilluns, vendre al matí a les 7 i divendres a les 2 de la tarda. Però si deia, ens sentiu avui diumenge, doncs són gairebé les 7 de la tarda, a partir de les 8 començarà una altra activitat de la ràdio, una festa de Zibaldone, el programa en italià d'aquesta ràdio, que es fa els divendres de 6 a 8 de la tarda. I doncs això, avui a partir de les 8 i mitja es fa una festa amb actuacions de diferents col·laboradors, música, poesia, etc. A un lloc que es diu Cucine Manda Rosso i que està al carrer Verdaguer Callís número 4, ben a prop del Palau de la Música i de l'Antic Teatre, és el mateix carrer, de fet, de l'Antic Teatre, si ho coneixeu. Doncs a partir de les 8 i mitja, espectacles i coses de menjar, etc.
Caro Zibaldone.
Todo a la italiana. Pues res més, nos llega la hora. Moltes gràcies, doctor Comptable, per haver-nos aportat luz en aquest tema que podem parlar molt a vegades, però igual ens falta una mica de rigor, sobretot en explicar-nos aquest origen de la crisi. I res més, que ja sabeu que ens podeu seguir a elrizomamainoski.contrabanda.org, que tornem dintre de 2 setmanes, dintre de 2 diumenges.
Amb el tema de la prevenció de les polítiques preventives sobre drogues?
No, prevenció de les polítiques de drogues, més aviat. Més aviat seria aquest.
Prevénganse contra les polítiques de drogues.
Sí, que muy malo eso. Y solo falta que te guste lo que dice siempre.
Hacer rizoma.